Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. Avui ens centrem en com fer un bon ús de les pantalles i per fer-ho ens acompanya l'Anna Ramis. Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
L'Anna és mare, mestra, pedagoga, impulsora de la campanya de 0 a 3 pantalles, res, i del manifest Infància i Pantalles. I també ens acompanya la Dominica Díaz. Bon dia.
Hola, bon dia.
És psicòloga clínica, doctora en psicologia, responsable de la unitat d'addiccions comportamentals de la Fundació Altaia de Manresa i altres coses que ja anirem desgranant. Bé, comencem per saber el que m'imagino que tothom s'està preguntant ara mateix. Si és possible fer un bon ús de les pantalles. Això és possible respondre-ho amb un sí o amb un no?
Sí? I tant, només faltaria que no ho sapiguéssim fer.
Els adults també podem aprendre?
Sí, la capacitat d'aprendre no s'acaba mai, no? Sí, sí. De fet, si no n'aprenem els adults, és difícil que els infants, nens i joves n'aprenguin. Però els adults som els primers que podem, a mesura que sabem com van bé les coses, fer-les millor.
Nosaltres estem envoltats de pantalles. La televisió, el mòbil, l'ordinador, la tauleta, la consola, fins i tot els telefonets, els porters de tota la vida, que ara també tenen pantalla. Podem evitar les pantalles? Cal fer-ho? Potser no cal evitar-les. Dependrà en funció de l'edat que estiguem o no davant d'una pantalla, del tipus de pantalla, del que s'hi mira o de com es mira el que s'està mirant. Bé, comencem per l'edat. L'edat seria el primer criteri que hauríem de tenir en compte a l'hora de decidir què es fa o què es pot fer o com es gestiona aquella pantalla?
Sí, és evident que l'edat és clau. El que nosaltres hem parlat a través del manifest, no? És sobretot no exposar els menors de 3 anys davant de les pantalles, a no ser que sigui un ús lúdic de mirar una videoconferència en família, etc. Però no aplicacions amb menors de 3 anys, és més, ja anirem parlant, però s'ha demostrat que a nivell d'aprenentatge tampoc són efectives. Després dels 4 als 7 anys, el que s'ha consensuat, i hem tret recentment una guia interdepartamental, ens hem posat d'acord, molts departaments de la Generalitat, i diem res de pantalles menors de 3 anys, de 4 a 7 anys, màxim mitja hora al dia acompanyats i amb programes de qualitat, i dels 7 als 12, màxim una hora diària i també triant molt bé quin tipus d'aplicacions. I, evidentment, a l'adolescència també hi ha molts temes a gestionar.
Estic convençuda que ara hi ha molta gent que s'està posant les mans al cap com dient ai, 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 mitja hora, ha dit mitja hora. Bé, a mitjans de maig, coincidim amb el Dia Internacional d'Internet, es va publicar aquest manifest al que fèiem referència, Manifest Infància i Pantalles, en el que heu participat les dues. I bé, algunes de les evidències científiques que es desprenen del manifest també n'anirem parlant, però comencem amb un destacat. La primera conclusió que us agradaria remarcar, tot i que alguna ja estava aquí, de 0 a 3, 0 pantalles, després amb unes hores. Què més hauríem de tenir així com molt present?
Jo crec que hauríem de tenir present que, com amb el fet de l'alimentació, que fins que no vam prendre consciència de que no es pot donar qualsevol cosa als infants, sobretot en els primers anys de vida i després durant tot el seu creixement i desenvolupament, semblantment amb les pantalles. És a dir, hem de ser molt crítics. Ara sabem que les grasses saturades no van bé, que no hem de donar olis de no sé què. Per tant, no estem donant-li a una criatura quan fa l'any, doncs ja pot menjar de tot. Au, vinga, introduïm-li tot alhora. Doncs el mateix amb les pantalles. El que passa que els hàbits, els costums i els consums digitals i de pantalles van molt més de pressa que la reflexió i que la legislació. I aleshores nosaltres amb el manifest el que hem dit és parem un moment, societat i famílies que ara ens escoltin, parem un moment, abans de dir, ostres, que malament ho estic fent, parem un moment. I diem, què estem fent? Per què ho estem fent? qui se'ns emporta per davant i fins on dominem i a qui regulem.
Clar, és que tot va tan ràpid que a vegades no tenim ni temps de pensar ni d'adonar-nos de què és el que estem fent, no?
Exacte. I el que, en relació a això que diu l'Anna, no? Cada vegada hi ha més estudis que evidencien, no?, com pot interferir l'ús de pantalles de forma precoç en el desenvolupament a molts nivells, ja començant pel tema del llenguatge, problemes a nivell visual, sobretot de la son, també a nivell de conductes derivades del sedentarisme, tot el que són problemes d'obesitat, problemes cardiovasculars, diabetis, etc. O sigui, cada vegada, i com interfereixen també a nivell psicològic i psiquiàtric. Per tant, sumat amb aquesta evidència de com estan interferint les pantalles en el desenvolupament, aquest manifest ha sigut un desig compartit de voler-ne fer un bon ús.
L'estudi se centra en l'etapa del 0 al 6. Per què us heu fixat en aquesta franja d'edat?
Doncs perquè potser tota la societat s'està fixant en quan arriben aquests adolescents, que són puntes d'iceberg i són notícies d'aquestes, doncs, que criden molt l'atenció, que són, evidentment, un desastre, un disgust, però potser nosaltres posem l'accent en els petits, perquè tot comença dels usos que el pare i la mare fan quan tenen la criatura al pit, quan se'n van a dormir, fan collit i segueixen posant-se la pel·lícula amb la tablet al llit. Aquí comença tot. I aleshores fem una crida d'atenció. Per què? Perquè aquests infants són els més vulnerables, són els que menys capacitat tenen de reclamar. Escolteu, que necessitem un creixement, un desenvolupament sa, i és allà on més aviat es vulneren aquests drets.
Amb això també passa, que com més aviat aprenem, millor. No, no cal que esperem a que tinguin 15 anys ni 8. Comencem des d'un inici.
El que està dient és, no cal esperar a plantejar-nos, li donem el primer mòbil quan ha d'anar a l'institut? No, no, el plantejament ha de ser, ens mirem nosaltres al mòbil mentre la criatura està jugant, menjant, està fent-ho tot, i no ens mirem la criatura? Aquesta seria la primera pregunta.
Un dels temes que apareix en aquest manifest és la sobreexposició als estímuls audiovisuals. Quan es pot considerar que una criatura o un adult, però estem parlant dels més petits, està sobreexposat?
Més que esperar a veure quins signes d'alerta tenim, no? El que hem de veure i entendre, no?, és que la sobreexposició a pantalles o l'exposició fora dels temps una mica que hem pautat, el que provoca és que l'infant deixa de fer coses que són necessàries pel seu desenvolupament. Un infant petit sobreexposat a pantalles el que farà és que perdrà ganes de jugar, no tindrà ganes de jugar. No sabrà avorrir-se, no? El que parlem sempre, que permanentment tenim els nens entretinguts i això fa que, d'alguna manera, incideix en la creativitat de la criatura. Si un no s'avorreix, no hi ha ni idees noves. Estem assistint, i jo treballo en un servei de salut mental, no?, i parlant amb les psicòlogues del servei d'infantil, que els nens estan deixant, els nens i les nenes estan deixant de jugar, de fer joc simbòlic, quan és imprescindible pel seu desenvolupament, perquè és quan ells maduren, hi ha tota una sèrie de creixement a nivell emocional, de desenvolupament de rols, que és el joc clàssic de tota la vida, amb ninos, amb cotxes, amb pilotes, amb moviment. Les pantalles el que fan és que deixen que el nen tingui ganes de moure's, perquè ja ho té tot. Hi ha una sobreestimulació, com tu dius, a nivell auditiu i visual, i en detriment de tot el que és l'activitat física, per exemple, no?
Més enllà de les pantalles, per això hi ha molta resistència a avorrir-se. No sé si ha passat tota la vida, però...
Bueno, cada vegada som més immediats, no? Jo llegia aquest estiu que triguem 9 segons els adults a agafar el mòbil de la butxaca quan ens quedem en un moment blanc, no?
La típica cua.
Exacte, estàs en una cua o estàs esperant que vingui l'autobús. 9 segons és el que triguem de mitjana. Aleshores, els infants tenen un temps... O sigui, no tenen dimensió temporal, com no saben què és la gravetat fins que neixen, perquè flotaven fins al segon abans, no? No tenen la dimensió temps. La dimensió temps s'aprèn d'aquí, del teu entorn, d'allà on vius. Si casa teva es viu, sempre anem de pressa, sempre anem estressats, sempre anem corre-corre, que a vegades passa això, la vida d'aquest nen tindrà aquests temps tan curts. I després li diem, distreu-te, home, què li estàs dient? Aleshores, el que deia la Domi, les pantalles donen aquesta excitació, que això és el que s'ha vist, però a més treuen oportunitats d'aprenentatge perquè massa sovint apareixen simultàniament a activitats de vida quotidiana. Això vol dir que hi ha molts nens que mengen amb pantalles, s'adormen amb pantalles o els posen a l'orinal amb la pantalla.
L'orinal també?
Sí, vas a l'orinalet i et dono la pantalla perquè et distreguis mentrestant. I quan la mare o el pare pregunten, que has fet res? No ho sap la criatura, perquè no ha tingut temps de percebre's a si mateix.
Què li estava passant físicament?
El seu organisme i si controla l'esfínter o no. El mateix passa menjant. Un nen no sap si té gana o no, perquè no sap si està saciat o no, perquè està davant d'una pantalla, i ignora la percepció de les seves pròpies sensacions. Naixem, ho hem d'aprendre tot, i les pantalles ens treuen oportunitats de desenvolupar-nos sanament i d'aprendre això que és tan necessari, saber què és el temps, saber si tinc gana o no, si m'agrada el que menjo o no, perquè hi ha nens que no saben el que mengen.
Saber tolerar la frustració.
Correcte.
Hi ha nens que, i això ho veiem, no?, que estan creixent adolescents cada vegada amb menys tolerància a la frustració, no?, que qualsevol cosa és un problema perquè no ho saben gestionar a nivell emocional, no? Perquè això vol dir, doncs, igual que avorrir-te, tolerar que a vegades està trist, a vegades es té ràbia, a vegades, doncs, tota aquesta metabolització de les emocions és necessària sense que hi hagi una pantalla que et distregui, no? Que al final moltes addiccions és això, és una manera d'evadir-se d'un malestar que un té, no?
I el fet de que hi hagi tantes opcions, ara deies aquesta mala gestió de la frustració, potser tu estàs mirant la televisió, sempre s'ha mirat la televisió, suposem un dissabte a la tarda, es veu en família alguna cosa que està passant en aquella pantalla, però ara tens tantes plataformes, tants milers d'opcions dins de la plataforma, que sembla que sí o sí han de trobar allò que els agrada. I llavors quan els dius, oh, la meva època, que ara també és la meva època, però fa tants anys havies de veure el western aquell de torn que et tocava, si t'agradava bé, si no t'agradava, també.
T'apagaves la tele i s'acabava, sí, sí.
O decidies que et quedaves allà. Això també és una manera de... Ara, suposem que ja estem en aquella franja que hem decidit que sí, que consumirem televisió, en aquest cas, o una plataforma, hem acordat com es fa, ens sembla bé, estem en aquella hora setmanal, val? Tot bé? També hauríem de, potser, posar límits a l'hora de què es veu, no es veu, es pot triar, però no podem estar més d'una hora per triar la pel·lícula.
Clar, clar. O sigui, hem d'ajudar els nens i les nenes, que això és un altre aprenentatge, que l'han de fer perfectament en l'entorn familiar, perquè és allà on hi ha tota la confiança, fins i tot per equivocar-se triant. Ostres, he triat aquesta sèrie i ara veig que quan la mires, això seria el que diu la mare, quan la mires, perquè me l'he mirat amb tu, quedes molt esverat. Doncs aquesta sèrie la guardarem per l'any que ve o per d'aquí 2 anys, perquè ens quedem com amb mal cos, no? Doncs anem a mirar-ne una altra. Quan la mare o el pare fan aquest diàleg amb el nen, amb la nena de primària, estan donant pautes de dir no tot el que hi ha, no tot el que miren els de la classe, que tothom ho mira, cometes, cometes, és adequat. A veure com ho mirem nosaltres, a veure què ens passa a nosaltres quan ho mirem. I els primers dies que veus la sèrie o que compres el joc, el qui juga és el pare o la mare amb tu. Aleshores, estem donant moments de convivència en família, ara surto al rescat de les famílies, perquè ningú se senti, ostres, que malament ho estem fent. No, hem d'aprofitar el moment de consum lícit de pantalles, de jocs, de plataformes, del que sigui, per fer convivència familiar i per aprendre valors en família, que vol dir, això ens esvera, això a casa no ho fem així, això, mira, això ens ve molt de gust. Ara aquest capítol el tornarem a veure perquè ens ha inquietat això que deia, però ens ha donat per parlar-ne. Això és fer vida de família i fer aprenentatge de totes les coses bàsiques que s'han de fer.
Clar, en relació a això que deies, no? Que important a vegades, no?, és posar-se a pensar una mica i poder fer un pla d'ús familiar de les TIC. De dir, com volem utilitzar les TIC nosaltres, com a parella, o quan tenim un infant a casa, com ho farem, no? Podem posar-nos un límit, de dir, doncs, més enllà, m'invento, no?, de les 8 del vespre, no contestem els WhatsApps, no? O sigui, analitzar-nos nosaltres mateixos com estem d'enganxats tots amb aquests pics de dopamina que dona aquesta presència de notificacions, que no deixa de ser el que està esperant el reforç que espera un jugador de màquines escurabutxaques amb el premi. Llavors, acostumem els nostres cervellets a tenir aquest alt nivell de dopamina, que és el neurotransmissor de l'excitació, i anem tots, com deia l'Anna, molt alterats. Per tant, quines pautes volem fer, no? Podem utilitzar les TICs, però d'una manera saludable, no? Podem mirar una sèrie, abans ens havíem d'esperar una setmana, no? Uh-huh. Ara no, tot és tan immediat que pots mirar molts capítols al llarg del dia, no?
Això també és un aprenentatge, és dir, abans vèiem el programa de la tele a l'hora que el feien. Ara,
exacte,
a qualsevol hora pots veure aquest programa que t'interessa. Doncs si a casa hem pactat que es veu abans de la dutxa, si avui, pel que sigui, no l'hem vist, després de la dutxa no es veu la tele. Per tant, aquest saber esperar, saber gestionar, això són possibilitats d'aprenentatge.
Sí. Sembla que tots podem aprendre per això, eh? Dèiem al principi que estem envoltats de pantalles i que els adults també caiem a vegades en aquesta tentació de les pantalles, hem de ser els primers en donar exemple?
És evident que hem de ser els primers en donar exemple, perquè no podem estar dient-li a un infant què ha de fer o no ha de fer si veu l'adult permanentment enganxat al mòbil, per exemple, no? Per tant, si nosaltres volem generar un entorn saludable a nivell de consum de tecnologia, nosaltres som els primers que d'alguna manera hem d'establir un hàbit propi de consum, no? És a dir, hem d'estar sempre disponibles, no? Si rebo un missatge de WhatsApp he de contestar immediatament. Com em sento jo quan envio un missatge i no em contesten al cap de 24 hores? O sigui, fer una sèrie de reflexions de com vull utilitzar jo les TIC a nivell personal també, perquè nosaltres som l'exemple i per molt que diem, ells el que veuen és un adult enganxat o no, o un adult més alliberat, no? Hi poden haver espais al cap de setmana lliures de pantalles, podem anar a fer una activitat a l'exterior i deixar el mòbil dintre el cotxe, per exemple, no? I si passa alguna cosa? Bueno, passen tantes coses, no? A vegades la ment com busca pretextes, no?
Ara imaginem que fem un ús responsable als adults i que expliquem als fills que també haurien de fer un bon ús, però clar, a la mínima van darrere del mòbil, de la consola, de la plataforma. Què es pot fer? Més enllà de que suposem ja que hi ha unes pautes establertes, de s'arriba a casa, es deixa el mòbil, només hi ha una estona per mirar la tauleta, però a la mínima t'has despistat i ja tornen a estar amb el mòbil a la mà.
Jo crec que això s'ha de combatre com a tòpic. És dir, els nens així que poden, te la fumen, no? O aquell principi de com més els ho prohibeixes, més ganes en tenen i quan van a casa de l'amiguet veí a jugar, ja veuràs com de seguida s'enganxarà les pantalles. Jo he estat fent una sèrie de xerrades aquest curs passat amb centres educatius i alguna vegada hi havia els fills i les filles de cicle superior de primària i primer cicle de l'ESO assistint a la xerrada i allà on es gestiona bé familiarment hi ha alumnes de l'ESO que no tenen mòbil i ho viuen amb naturalitat, no dient, ostres, me n'estic perquè el meu pare i la meva mare són així de raros i no me'l deixen i agafaré el del company així que arribi. És dir, hem de recordar a les famílies que l'autoritat que tenen el pare i la mare, que està basada en l'estimació, és més potent que l'atracció de les pantalles. I això ens ho hem de creure i ho hem de jugar a fons. El que el pare i la mare estimant-te et diuen i et fan viure a casa, això és molt potent, però molt, molt més que l'enganxa de les pantalles. Llavors, creiem-nos-ho. És molt dopamínic que la mare estigui amb tu ajudant-te a fer no sé què i que et surti bé. Molt, doncs, home, tira d'aquí. Ara, què ens demana, pares, mares? Doncs que nosaltres també el desem, perquè si quan nosaltres no tenim res a fer, ens tirem al sofà i no triguem ni 2 segons a tenir el mòbil a la mà o el comandament per engegar la plataforma que sigui. Per tant, jo dic que els fills són una oportunitat fantàstica perquè els adults ens replantegem els nostres usos i estiguem confortables. Això no vol dir passar a zero, eh? No cal anar a viure en un lloc que no hi hagi ni cobertura, ni, bueno, si algú vol, endavant, eh? I treure l'aigua del pou i fer-se el pa cada dia al forn. Però no cal ser tan extremista, però sí que cadascú sentir-se bé amb allò que vol que els seus fills aprenguin.
Escola de Família, estem amb la Dominica Díaz i l'Anna Ramis parlant de fer un bon ús de les pantalles. La feina de les dues està molt vinculada a les pantalles. Al principi dèiem, Anna, tu ets impulsora a la campanya de 0 a 3 pantalles res. A partir del 3, cal seguir unes pautes, però per què abans dels 3 no hauria d'haver pantalles? Ens heu donat ja algunes pistes.
Sí, doncs perquè el desenvolupament físic, neuronal i emocional del nen reclama moviment, paraula, entorn, afecte, descoberta, espifiar-la, ser consolat, ser excitat, ser... Bueno, demana tot l'entorn actiu en analògic, a la velocitat que passen les coses. En les pantalles tot passa a una altra velocitat i ens abstreu, els nens els abstreu completament de la realitat. Aleshores els nens necessiten cos i a través del cos la pell, el contacte, l'afectivitat, tot això és vital perquè aquest cervell, que triplica el seu pes en el primer any de vida i multiplica per milions les connexions neuronals, necessita afecte, paraula, carinyo, presència, moviment, joc, exploració. D'aleshores, les pantalles, encara que el que veiessin a les pantalles fos fabulós, com que estan impedint que passi això que és meravellós i necessari, no pantalles. Una altra cosa és que tinguem la iaia vivint a la Quimbamba i un cop a la setmana connectem amb la iaia i fem una videoconferència.
I en relació al que dèiem abans, i necessiten, no?, perquè hi hagi aquesta vinculació, atenció no fragmentada. No? Els adults moltes vegades tenim el cap en una altra banda d'on tenim el cos. Això ja és de natural, no?, quan estem distrets. Si a sobre hi posem una pantalla, aquesta criatura rep una atenció fragmentada, no rep una atenció de qualitat.
Si ara algú ens està escoltant i està pensant que potser ho podria fer una mica millor, hi ha marxa enrere?
Sí.
Aquesta és una molt bona notícia.
Sí. Que sàpiguen que jo personalment i la Dominica també tenim algunes xerrades en què hi ha com desescalar la presència de pantalles en la vida de tu, adult, adulta, que ara mateix t'estàs adonant de que m'he passat tres pobles, com puc tirar enrere? I és qüestió de voluntat i de donar-se premis. Això és un mateix. I jo afegeixo sempre que si es fa en col·lectiu, posa que els pares i mares de la llar, 2 anys. Ostres, ho veiem tots, que ens hem passat de tirada. Doncs quan el repte el fem en equip,
conjunt,
tot el grup de papes i mames, va, vinga, que d'aquí Nadal veuràs tu com traiem les pantalles. Hi ha més possibilitats d'èxit, però sí, es pot fer perfectament.
Això és una boníssima notícia. En el teu cas, Dominica, tu has treballat amb nens i adolescents més de 15 anys, en fa 17 que treballes al TAIA amb pacients amb addiccions comportamentals. Quines són aquestes addiccions?
Addiccions comportamentals vol dir que la persona esdevé addicta a una conducta que en principi li proporciona plaer. Llavors, quines addiccions atenem? A Catalunya hi ha 11 unitats, com la de Manresa, per exemple, distribuïdes per comarques, i nosaltres atenem addicció al joc, amb apostes, compra compulsiva, addicció al sexe i addicció a videojocs o altres aplicacions. Aquestes serien les 5 addiccions fonamentals.
Abans deies, la família no ha d'esperar a donar-se que el fill ja és que ja està en aquell pou. Quan comencen a donar-se d'això que, bé, potser és que no vol sortir, perquè és que està mirant els vídeos, és que està acabant de jugar, és que... Què haurien de fer? Cal prohibir-ho, cal regular-ho més, cal parlar-ne sobre tot el que està passant.
Clar, d'alguna manera hi ha una sèrie de signes d'alerta que ens fan pensar que el nostre fill està massa enganxat, no? Per exemple, un fonamental és quan perd interès per fer activitats que abans li agradaven per quedar-se connectat, per exemple, no? Avui no vaig a guitarra perquè tinc mal de panxa i em quedo a jugar, demà no vaig a futbol perquè l'entrenador és no sé què i em quedo a jugar i se li permet. Aquest seria un signe d'alerta. Un altre seria la baixada del rendiment acadèmic. Nosaltres, pràcticament, tots els nois que visitem per addicció a videojocs, hi ha una baixada del rendiment acadèmic important i sempre, si vas mirant, és des de la introducció d'un determinat joc o de que van tenir el mòbil, que hi va haver menys control, o sigui, hi ha una causa, I després també els canvis d'humor, diguéssim, de manera molt, molt sovint, que està molt de mal humor si no es pot connectar, que veus que li canvia el caràcter, que hi ha menys comunicació familiar, no? Hi ha tota una sèrie de signes d'alerta que ens fan pensar que hi ha una sobreexposició a les pantalles.
Quan estan aquests signes, la família, llavors, quina hauria de ser la relació amb les pantalles en general, però amb aquell objecte que és el que el té segrestat?
Clar, amb aquell objecte, per exemple, en el cas de videojocs, no? un nen o una nena que comença a suspendre, evidentment s'ha d'ajudar la família, el que dèiem, no? d'empoderar la família, a que potser no pot jugar entre setmana i deixem el joc pel cap de setmana limitant-ne l'ús també. Nosaltres no recomanem més d'una hora dissabte i una hora diumenge, per exemple, i com molt una hora divendres a la tarda si no fa cap extraescolar. També és molt important justament aquest tema, no? Que els nens tinguin ocupacions significatives, que vagin a totes les extraescolars possibles, que assistim nosaltres a tota una franja de població que ens preocupa moltíssim, que no hi ha suficients recursos, que les tardes les tenen lliures i que intentem, doncs, des de voluntariats a la Gossera, voluntariats al TAIA, tot ocupar els nanos i els joves amb activitats significatives. Perquè més que estar prohibint tota l'estona, el que hem de fer és oferir oci de qualitat. I aquí tenim tot un altre ventall, tota una feinada a fer, molts col·lectius que estem atenent a la infància i adolescència.
Alguna recomanació?
Sovint hi ha pel·lícules, sèries, llibres, cançons que ens funcionen per parlar del tema que ens interessa. L'excusa perfecta per parlar d'un tema a l'aula, comentar amb els fills el que ens preocupa o fins i tot perquè ells treguin les seves pròpies conclusions i tirar del fil.
A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you.
El que sentim és un fragment del dilema de les xarxes socials, un documental que es pot veure a Netflix, curiosament, una plataforma d'aquelles que et pengen les sèries i pots veure totes les temporades de cop. I el que ens explica és com funcionen les xarxes, què fan per aconseguir que estiguem al màxim de connectats i pendents possibles i les possibles conseqüències que això pot tenir. De fet, és sorprenent que alguns dels testimonis són ex-treballadors d'algunes d'aquestes grans companyies, algú que innocentment se li va acudir crear el like i després es va donar aquell like tot el que comportava i arriben a tenir uns conflictes amb la seva ètica, no? Creient que potser no haurien de seguir fent aquella feina. Vosaltres creieu, Anna, per exemple, que són prou conscients del poder que tenen les xarxes socials? No només infants i joves, els adults també, perquè si ara obríssim aquí, segur que tenim moltes aplicacions que diríem ai, ai, ai.
No, jo crec que no en som prou conscients i aquest reportatge que dius, el de Social Dilemma, està molt bé i, de fet, a moltes famílies o molts centres educatius a l'ESO que l'han posat dona per fer una conversa molt interessant, no només perquè ens n'adonem tots, sinó perquè deixem de culpabilitzar els adolescents i els joves. És que internet és dolent perquè tots els joves estan... No, ni internet és dolent ni tots els joves. I nosaltres som els primers i potser ja no portem l'etiqueta de joves. Per tant, anem a veure com descobrim què hi ha darrere, com estan pensats de la mateixa manera que les màquines escurabutxaques, que això és una cosa que surt en aquest reportatge, perquè hi quedem atrapats. I, de fet, hem de conèixer tots que el gran comerç mundial avui és sobre les dades de tots els humans. Més que el gas, més que el petroli, el principal comerç del món és el Big Data, les dades que treuen de nosaltres a través del consum de productes els quals autoritzem, quan autoritzem cookies.
Allò que sempre diem, sí, exacte. Sí.
I amb infants petits que els deixes utilitzar, doncs, jo què sé, el Google Kids o el que sigui, ja estan recaptant dades des de que arribem en aquest món per fer-les servir comercialment.
Un dels testimonis que apareix al documental és en Jarrod Lanier, autor de 10 raons per esborrar les teves xarxes socials ara mateix. Però clar, en funció de l'edat que ho tingui, els joves diuen, no, a mi és que potser no m'agrada gaire Instagram, però és que surts, la gent dona l'Instagram, és així com coneixes a la gent. Com es pot gestionar llavors?
De fet, hi ha un ús generalitzat, no? Que dèiem, hi ha d'haver unes línies d'horaris, però hi ha un ús generalitzat, no? I el que diem nosaltres és que, a veure, si l'adolescent fa activitats extraescolars, va bé a nivell acadèmic, les TIC són un complement i és una forma de relacionar-se, eh? El que hi ha estudis que diuen que nosaltres, els que som adults més analògics, no?, entre cometes, hi ha una diferenciació entre el món virtual i el real. I ells estan molt més fusionats, eh? Hi ha un personatge que actua a les xarxes socials, no?, i no està tan fragmentat com nosaltres tenim aquest criteri d'identitat, no? Per tant, és així. El problema és quan les xarxes són un refugi de determinats malestars, no? A vegades diem que és la punta de l'iceberg, no?, de nanos que són més insegurs, busquen més reconeixement, i precisament el fet d'estar més connectats, i en estudis que el que diuen és que paradògicament baixa l'autoestima. O sigui que més connexió no vol dir més felicitat, vol dir més infelicitat. Vol dir moltes vegades més inseguretat, més dubte de la imatge que dono, si estic acceptat, si no. Per tant, s'ha d'analitzar una mica cas per cas, no?
Aprofitem per saludar l'Eduard Vidal, director de l'Escola FEB Sant Ramon, que utilitza diferents materials en les dinàmiques amb alumnes i també en alguna de la reunió de pares. Molt bon dia, Eduard.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com estem?
Bé, contentes de saludar-te. A veure, em sembla que fins i tot teniu un decàleg que apel·la al sentit comú. Què es desprèn d'aquest decàleg?
Sí, no, a veure, és que de fet en la qüestió de les pantalles i d'internet i de les xarxes, jo crec que el sentit comú és la clau. Nosaltres aquí a l'escola ens agrada parlar molt quan ens referim a aquesta qüestió d'hàbits. saludables, no? És a dir, la mateixa manera que parlem d'hàbits saludables, no sé, per exemple, amb el dormir, tothom té clar, doncs, que hi ha unes hores per dormir, o hàbits saludables amb el tema de l'alimentació, o hàbits saludables amb el tema de l'esport, doncs amb el tema de les pantalles, etc., també hauríem de parlar d'aquests hàbits, no? I en aquest sentit, qüestions com les que dius del seny, jo afegiria el diàleg i afegiria també el bon exemple, són clau. Llavors, des de l'escola el que intentem fer és, tant amb les famílies com amb els alumnes, doncs, això, incidir en aquest bon exemple i en aquest seny, no? I aleshores, per exemple, el que tu feies referència, que la qüestió aquesta del decàleg, doncs, un dels maldecaps de moltes escoles, em consta, són els famosos grups de WhatsApp de pares i mares, no? Doncs bé, nosaltres aquests grups de WhatsApp els tenim, o els intentem, diguéssim, conduir a partir d'una sèrie de pautes sobre què es pot fer, sobre què no es pot fer, què és la bona etiqueta i que no ho és en aquesta mena de grups, no? Això per un costat. I després amb els infants i amb els adolescents i amb els joves, doncs una miqueta també treballar aquests hàbits saludables a molts nivells, no? Des de qüestions més relacionades amb els maquinaris, amb els programaris, amb els riscos, amb el bon ús, etcètera, etcètera, no? I en aquesta línia treballem, no? Una miqueta entenent que això de les pantalles ha vingut per quedar-s'hi, com sabem tots, que té un potencial enorme, no cal dir-ho, però que també, cal reconèixer-ho, té molts riscos i, per tant, una de les responsabilitats de l'escola, conjuntament amb les famílies, és educar en aquests hàbits saludables que comentàvem, oi?
Uh-huh. Em sembla que vosaltres a l'aula heu projectat aquest documental, El dilema de les xarxes socials. Com reaccionen els nanos quan el veuen? Perquè, almenys jo, adulta, quan el vaig veure, hi ha coses que vaig pensar... Oh!
Sí, que sobten,
no? Perquè, a més a més,
el bo d'aquest documental és que dona veu a persones que treballen dins d'algunes de les empreses més poderoses del sector de les xarxes socials, no? Bé, i és un documental que dona per pensar, és a dir, i que, no, es presta, com a mínim, a reflexionar sobre l'impacte real que tenen aquestes xarxes en nosaltres, no? Sobre la imatge del que és, doncs, això, no? Un cos perfecte, sobre la imatge del que és la felicitat, sobre la imatge del que és l'èxit, no? I com això ens pot arribar a distorsionar, doncs, a nosaltres mateixos, la nostra capacitat de jutjar els altres i a nosaltres mateixos, no? I per tant, aquesta mena de documentals i d'altres, existeixen. La sort és que la pròpia xarxa té molts recursos en xarxa per poder, doncs, fer reflexions a nivells diferents i a edats diferents, perquè, òbviament, no és el mateix, doncs, la reflexió que puguis fer amb un cicle mitjà o un cicle superior, que comencen a tenir els primers contactes amb la xarxa, que amb els alumnes més grans de l'escola, que amb 16 anys, doncs, potser l'enfocament és un altre, no? Però que, en tot cas, aquest documental que esmentaves, o insisteixo, hi ha un munt de recursos en línia, incloent-hi coses molt interessants, com pugui ser, doncs, això, pactes, que es puguin establir normes, compromisos, no? Doncs, tot això, jo crec que com a mínim ha de ser l'excusa per obrir un torn de diàleg i reflexió crítica, no?, sobre aquesta realitat que ens envolta i que és tan omnipresent com és el tema de les pantalles.
Entre aquests recursos està l'àudio que estem sentint, que en realitat és un vídeo que es pot trobar a YouTube. Us explico ràpid què és el que s'hi veu. És un noi i una noia que es coneixen a través de la xarxa i es van comunicant i finalment un dia queden. I el dia que queden resulta que no són qui havien dit que eren. I al final del vídeo podem llegir sobre imprès. Milers de persones es fan passar per qui no són. Ho dèiem abans, que pràcticament tot passa a través d'una pantalla. Les relacions, moltes vegades, també es poden iniciar a través d'un dispositiu. Eduard, creus que els joves modifiquen l'ús que en fan després de veure vídeos com aquest, que potser ja ho heu dit a l'aula, ja s'ha parlat a casa, però quan ho visualitzen diuen, no, sí, és que podria ser que passés això.
Jo crec i espero i desitjo que sí, perquè a més aquesta és la realitat, eh? És a dir, la xarxa és plena de coses positives, ja ho he dit, però està plena de coses potencialment molt negatives. I una d'elles són la presència activa i real de depredadors que utilitzen les xarxes, en aquest moment, per exemple, TikTok és una d'elles, perquè a més van a buscar els joves allà on estan. Hi ha una creença errònia per part dels joves i també de molts adults que si tu no busques continguts nocius, estàs una mica... Doncs, bueno, estàs a resguard. I això no és ben bé així. A internet, els continguts nocius et venen a buscar. Per tant, el visionat d'aquest vídeo que comentes ajuda a entendre això, que no és que tu, si deixes de fer segons, que estaràs a resguard i fora de tot perill, sinó que el que cal estar, malauradament, és molt alerta. Perquè aquests continguts nocius, en aquest cas, persones nocives amb males intencions, i que, malauradament, no és només un tema d'un vídeo, sinó això ho hem viscut a l'escola fa uns anys enrere, un cas que afortunadament no va anar, diguéssim, pel pedregar, perquè ens entenguem, però sí que va haver-hi un intent d'assetjament per part d'un depredador d'aquesta mena, doncs això és una realitat. I aquests continguts, els joves han de saber que a través, com deia, de TikTok, d'Instagram, etcètera, etcètera, els hi sortiran, els vindran a buscar.
Val? Sí, però més, no només. Hola, Eduard, sóc l'Anna Ramis. Et saludo.
Digue'm. Hola, Anna, què tal? Com estem?
Molt bé. Jo penso que no només hem d'explicar als nostres fills i alumnes que s'han de protegir perquè també hi ha gent dolenta a internet, sinó que la creació de la teva identitat digital és part de l'encàrrec de responsabilitat d'anar-te fent persona que tens avui en dia.
Correcte.
Abans dèiem com t'has de comportar a l'escola, com t'has de comportar si vas a una entrevista de treball. Doncs ara hi hem d'afegir el com t'has de comportar i com has d'anar creant la teva identitat digital, que vol dir quines imatges teves puges, quins comentaris fas, en quines xarxes et poses, d'on surts, d'on deixes... Això vol dir identitat digital.
Sí, sí, sí. Hi ha una cosa que explico als més grans que els hi sobta, però que els ajuda, jo crec, a entendre això que estàs dient. I que a més no fa res explicar-ho públicament, perquè és veritat, que és que quan a l'escola engeguem un procés de selecció de personal, una de les primeres coses que fem és buscar el seu rastre a internet.
Clar.
En fem d'altres, òbviament, una entrevista, valorar el currículum, etcètera, etcètera, però això no ho deixem de fer, és a dir, mirem quin tipus de persona és també per allò que ha anat publicant a les xarxes.
Clar, és que estem deixant rastres de la nostra identitat des de que naixem.
Correcte. Sí, senyora. I això no us explico, perquè a més és veritat, i a l'escola intentem sempre moure'ns en la transparència i la confiança més absoluta, això, en algun cas, i això és així, ha fet que alguna persona saltés d'un procés de selecció. Perquè per treballar a una escola, per exemple, no és admissible que hi hagi algú que a la xarxa doncs, no tingui una conducta respectuosa.
Correcte. No? Que important seria...
O que no accepti certes qüestions, no?, vinculades doncs, a la llibertat, a la igualtat, etcètera, etcètera. Doncs això és així, és així.
Exacte. Eduard, si em permets, no? Seria una mica poder treballar també des de l'escola, no? Amb les classes de tutoria, el tema de l'ètica a les xarxes, no? Tot el tema del bullying, el ciberbullying, no? Que nosaltres a les unitats especialitzades veiem molts nanos que han patit ciberbullying també, no? Que és el bullying de tota la vida, però extès 24 hores, no? Poder introduir, sí. I que segur que hi ha moltes escoles que ja tenen protocols, no?, en aquest sentit.
Sí. Estès i agreujat, perquè a més ens hem adonat, els educadors, en els darrers anys, que molts alumnes, és a dir, sí que d'una banda hi ha la translació del que abans passava, és a dir, el que abans passava fora de les xarxes, ara passar a les xarxes, però també hem detectat altres tipus de conductes, que és que alguns alumnes que alguna cosa no gosarien fer ni dir en el món, diguéssim, no virtual, en el món virtual sí que s'atreveixen, saps? És a dir, no és només que s'hagi traslladat, no?, l'assetjament o malauradament això ha existit sempre, cert, però jo crec que en alguns casos s'ha agreujat, és a dir, hi ha una reflexió que fem sovint els tutors o des de les tutories es fa als alumnes i dir, escolta'm, això mateix que li has dit per internet o que li has dit a través d'Instagram, tu això gosaries posar-ho per escrit i penjar-ho en el suro de la classe? La resposta, normalment, és no.
Exacte, una desinhibició.
Jo no podria dir segons quines coses que li he dit.
Sí, sí.
Perquè ho veuria tothom. Dic, escolta, penjar-ho a la xarxa és molt més greu que no pas penjar-ho en el suro de l'aula, no?
Sí, però hi ha una percepció d'anonimat, no? Igual que amb el joc online, que és molt més fàcil accedir-hi amb el mòbil, no? I la gent es deixa anar més jugant, que no pas si has d'anar a un lloc, a una sala a jugar, per exemple, no?
Correcte, correcte. També ens hem trobat, malauradament, que això és relativament senzill de fer, i també ho intentem treballar, i que no li donen la gravetat o no valoren la gravetat que té situacions de suplantació de personalitat. Perquè això és molt senzill.
El phishing, que se'n diu.
Molt, molt, sí. Extremadament senzill, no? I no són conscients, a més, els menors, jo també els intentem explicar, que si un menor comet una conducta d'aquest tipus, és una conducta delictiva. I que aquesta mena de conductes, com que són menors, doncs són les seves famílies qui subsidiàriament poden patir les conseqüències.
Nosaltres a les unitats veiem a vegades joves que venen per mesures penals alternatives per indicació d'un jutge que diu tratamiento de l'addicció a internet, quan aquella persona no és que no hi ha una addicció a internet, sinó que ha fet un mal ús de les xarxes socials, no?
Sí, sí. De tot plegat se n'ha de parlar i parlar molt, i parlar sense pors. I amb, ja et dic, jo crec que diàleg, exemple, insisteixo molt en aquesta paraula perquè al final, no, és tornant enrere, és els hàbits saludables. Si jo vull ensenyar als meus fills com es menja, hauré de menjar més. I hauré de menjar de tot.
Exacte.
Si no serveix de res que els hi posi una piràmide amb els aliments al davant. El que hem de fer és sopar plegats i sopar de tots.
Eduard Vidal, director de l'Escola FEB Sant Ramon, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres algunes d'aquestes recomanacions i també reflexions. Gràcies.
Vinga, una abraçada.
Que vagi bé. Teniu vosaltres alguna recomanació més? Per exemple, Dominic, alguna guia, algun altre material d'aquells que dieu, aquest estaria bé
aprofitar-lo? Sí, la guia Altaia, de prevenció de l'addicció a les pantalles, hi ha unes pautes molt clares d'ús en funció de l'edat i de diferents dispositius i està accessible per internet.
Després aconsellaríem que la gent, a través del compte d'Instagram, que és on hem començat a fer difusió, miri quins són les tres grups de perjudicis que fan les pantalles a les criatures abans dels 6 anys i quines són les 7 propostes que fem perquè d'alguna manera, no d'alguna manera, volguda i explícitament, no ens adrecem només a les famílies, sinó que estem dient que això és un problema social. És a dir, si s'està normalitzant que els nens, perquè són suposats nadius digitals, utilitzin pantalles a tot arreu, si la publicitat fa servir això, doncs quines coses a nivell social també haurien de canviar per no anar directe contra les famílies.
Que d'alguna manera és el que diem, no? O sigui, els infants han de ser competents a nivell digital, però han d'haver estat protegits les primeres edats precisament de la tecnologia, no? I fent-ne un ús adequat i utilitzant també controls parentals. Aquest seria un altre tema.
De la teoria a la pràctica.
Portem una bona estona xerrant sobre com es pot fer un bon ús de les pantalles, però passar a la teoria a la pràctica no sempre és fàcil. La teoria sempre l'entenem. Ara, ja quan anem al dia a dia, costa una mica més. Per saber com es treballa aquest ús responsable a l'escola, saludem a l'Òscar de Paula, que és mestre FADAC Montcada. Bon dia, Òscar, com estàs?
Bon dia, com esteu?
Bé, aquí, parlant de pantalles i d'un ús responsable, vosaltres a l'aula treballeu amb i sense pantalles. Tu ets tutor de primària, encara que també estàs present a infantil i a secundària. Quina presència tenen les pantalles a l'aula en general?
Bueno, en general, al final, el que és l'èxit de les nostres escoles, no? Perquè ja parlo en plural, perquè són moltes escoles, el que volem és que el nostre alumnat tingui cura d'aquesta humanitat i del món per poder aconseguir persones competents globalment, no? I dintre d'això, una part important és la part tecnològica, que no podem ni obviar-la ni amagar-nos, no? És a dir, existeix la part tecnològica i la difusió i el desenvolupament de l'ús de la tecnologia és impagable, no? Llavors, s'està consolidant i més després de la pandèmia, no? Llavors, l'únic que hem de fer és com a equip educatiu o equip docent, ser capaços de que aquesta tecnologia ens millorin tots els processos educatius.
Òscar, tu, a banda de treballar amb pantalles a l'aula, també formes part del projecte de pensament computacional desendollat. En què consisteix?
Bueno, amb el projecte de pensament computacional desendollat, al final, el tema del pensament computacional desendollat es tracta de desenvolupar en l'alumne una sèrie d'actituds favorables, no?, per poder resoldre problemes de la seva vida quotidiana, no? Llavors, el que fem és donar-li una sèrie d'habilitats a l'alumne dintre de les dimensions del pensament computacional, no?, perquè sempre les treballem, aquestes dimensions. Li donem una sèrie d'habilitats que l'ajudaran després a poder tenir una sèrie d'habilitats que li facilitin aquesta adaptació a la tecnologia.
Òscar de Paula, mestre de FADAC Montcada, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu.
Acabem de conèixer experiències de com passar de la teoria a la pràctica per fer un bon ús de les pantalles. Ja estic convençuda que a aquestes alçades tenim clar que és important que infants i joves i adults fem un ús responsable de les pantalles, que també consumim un contingut adient. I fem una parada aquí. Com podem saber si el contingut que les criatures tenen al davant és adient per la seva edat?
Clar, per exemple, en el cas dels videojocs és important estar al cas del codi que se'n diu el codi PEGI, que és de la Pan-European Game Information, que diu a partir de quina edat és recomanable i, sobretot, seguir que siguin les edats i veure també el contingut del videojoc, no? Amb l'Anna abans parlàvem, no?, que és interessant jugar-hi primer junts i veure una miqueta la reacció que el nen té després de jugar-hi, no? Per exemple, això seria important, i també establir controls parentals per evitar justament l'accés a la pornografia, que és molt fàcil i que realment això entra en un cervell immadur quan no ha tingut cap experiència afectiva encara i quina vivència té de la sexualitat aquesta criatura que li entra aquest contingut, no? Per tant, els hem de protegir d'això, justament.
No podem oblidar que el primer accés a la pornografia és als 8 anys, als 12 anys és la mitjana d'edat en què els joves comencen a consumir pornografia. 8 de cada 10 nois entre 13 i 17 anys ho fan habitualment, segons l'enquesta Save the Children de l'any 2020. És curiós que sentim les dades i tendim a pensar que sí, que deu passar, però que els nostres fills no. Ens equivoquem? És possible que els estigui
passant?
Sí, clar,
ens equivoquem segur, perquè les estadístiques vol dir que passa gairebé tot arreu, no? El que jo faria una crida d'atenció és que abans del consum de pornografia, que la Dominica potser ens en dirà més, és dir, com estem introduint a casa el fet sexual i el fet de la identitat sexual dels nostres fills. Aleshores, aquesta lluita que porta un activista com l'Anna Plans de la hipersexualització de nens i nenes. Perquè hem d'acceptar que els pantalons curts de les nenes a l'estiu siguin molt més curts que els pantalons dels nens. Que les nenes hagin d'anar amb la part de dalt de, com si portessin sostenidor a la platja
amb
3 anys o 4, i alguns amb farcit. És dir, que nosaltres mateixos pugem imatges dels nostres fills i filles fent un ball o fent una cançoneta, o que a l'escola fem un final de curs fent un ball amb unes cançons o amb unes músiques que després quan sentim les lletres diem, mare de Déu Senyor, i ens posem les mans al cap. És dir, anem alerta perquè podem ser contradictoris sense adonar-nos-en. Com a l'hora de triar els dibuixos dels petits, moltes famílies que volen destacar el paper de la dona alliberada i tal, i després posen Patrulla Canina. Escolta, l'heu mirat bé, Patrulla Canina, el rol femení com queda? Doncs mirem els dibuixos primer, o la Peppa Pig. Mirem primer els dibuixos i mirem-los des dels valors que vivim a casa. I clar que són infantils, tenen etiqueta d'infantils, però mirem-los també des de l'òptica dels valors propis de casa.
I com combatem aquesta, no sé si la paraula és combatre, hipersexualització que està arreu, fins al punt que quan potser parles, no, amb els nanos o la mainada, els joves, i els dius, bueno, és que potser no cal fer la foto així, potser no cal aquesta postura, i ells ho tenen ja com tan normalitzat.
Però és que ho normalitzem nosaltres. Per què preguntem a un nen de 5 o 5 anys quan el trobem a l'estiu, què, ja tens nòvia? A veure, als 5 anys quin sentit té que jo, adult, faci aquesta pregunta? És que no fa cap mena de gràcia. És dir, els primers que ens hem d'autoregular, torno, som els adults. I ara no, ningú se senti malament ni es culpabilitzi, només que, bueno, doncs, mira, si voleu eliminar aquestes preguntes o aquests comentaris que fins ara poden semblar simpàtics, però que ara estem veient que indueixen després a conductes i a coses que no volem veure en els nostres fills, doncs mira, durant un any tinc un temps per autoregular-me i l'any que ve ja en tornarem a parlar amb un programa.
Ens heu explicat moltíssimes coses. Crec que el programa l'haurem de tornar a sentir després del directe, el podcast una i una altra vegada perquè ens quedi tot clar. Però quines són aquelles 4 idees clares, allò que sí o sí no ens podem oblidar i hem de tenir claríssim?
El que hem de tenir molt clar són les edats a partir de les quals hi ha un risc, tenint en compte que els continguts han de ser de qualitat. Abans dels 3 anys, millor 0 de pantalles. Dels 4 als 7, 30 minuts al dia màxim guiats i en companyia i amb aplicacions de qualitat, dels 7 als 12 màxim una hora i després a l'adolescència ajudar-los a seleccionar el contingut i el pensament crític i evidentment prioritzar el que són activitats sense pantalles també, extraescolars, etc. Àpat junts sense pantalles i carregar tots els dispositius fora de les habitacions. Però ja prenent exemple els adults, no? I a partir de que tinguin el primer mòbil, hi ha d'haver unes condicions d'ús. Amb un nano, nosaltres no recomanem abans dels 12 anys el primer mòbil i recomanem el primer trimestre, al final del primer trimestre de primer d'ESO, per veure com comença i després ja veurem si cal un mòbil o no. Però, sobretot, seguir, o sigui, que puguin seguir el model dels adults en quant a l'ús de la tecnologia. El son no n'hem aprofundit molt, però és molt important. Els nens han de dormir a habitacions lliures de pantalles i intentar una hora abans d'anar a dormir que no hi hagin pantalles. Tampoc hem parlat dels deures, del segrest de l'atenció de les pantalles quan els nens fan els deures, no? Que l'atenció, ningú pot estar en dos llocs amb atenció plena a la vegada, i el que veiem és que els deures s'alenteixen molt. Poden estar tota la tarda fent deures quan potser amb una horeta en tindríem prou. Per tant, educar-los amb un bon ús i quan estan fent deures, amb pantalles o sense, només centrar-se en aquest contingut, que no hi hagi un mòbil, que no hi hagi una altra tablet, etcètera, no?
Jo recupero dues coses que em sembla que ja hem dit. Una, la confiança dels pares en si mateixos i dels mestres i professors, de la capacitat enorme que tenim de ser atractius i modèlics pels nostres fills i a partir de revisem alguna cosa, canviar-la, si convé. Per tant, reforçar la imatge parental i després posar l'accent en tot allò que les criatures fan quan no hi ha pantalles. És a dir, hauríem de fer el programa invers en aquest. És a dir, què fem perquè els nostres fills siguin feliços i persones complertes i es desenvolupin sanament? Llavors, si tot això ho parléssim en un programa, ja veureu que les pantalles no hi cabrien més que mitjoret al dia perquè no hi cabrien, no?
I també, si em permeteu, que a vegades el conflicte és necessari, no? Moltes vegades parlem que cal ser carinyosament o afectuosament contundents. Mm-hmm. I no passa res, perquè quan ells tenen molt clar que això pot ser o això no pot ser, tenen recursos per fer altres coses, no?
Hem pres nota de tot. Anna Ramis i Domènica Díez, moltíssimes gràcies. Gràcies per ser les primeres convidades d'aquesta Escola de Família.
Gràcies a vosaltres.
Agenda.
Si voleu seguir aprenent sobre l'ús de les pantalles i un ús responsable de les pantalles, apunteu a l'agenda 29 de novembre, un webinar gratuït sobre les pantalles adreçat a les famílies que formen part dels equips docents de les escoles. Teniu la informació a la web de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, que és www.fecc.cat, a l'apartat de la dreta, just on posa d'inscripció de cursos. I un altre que podeu aprofitar sempre que tingueu una estona, el canal de YouTube de l'AFEC, està penjat al webinar Obrim Finestres, connectem persones del programa FEAC impartit per l'Anna Ramis, que potser us sona el seu nom. I ara sí, acabem amb música, amb el tema Free de Florence and the Machine, un tema del seu darrer disc on parla de l'ansietat, potser també d'aquesta ansietat que genera les pantalles i està connectada i de com fa sentir-la aquesta ansietat. I com gràcies a la música és capaç de sentir-se lliure, aquest free. Confio que aquest primer programa es converteixi en la música, el coneixement que ens permeti fer un bon ús de les pantalles i així tots serem una mica més lliures. Amb en David Morral, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Ens retrobem la setmana vinent. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Molt bon cap de setmana i fins dissabte a les 9, Escola de Família.